les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Carme Catà, aroma de cafè. El record és una espera, allunyada i molt a prop de les íntimes imatges. Avui penso en els teus ulls, monòleg color de lluna, en aquell nostre antic bar, recer d'olor de refugi, de silencis i tendrors, amb llenguatge de promeses, paraules d'aquells instants que eren blanques com el lliri. Aquella tarda de sol vaig traçar un camí de núvols en un cel de comiat que degotava tristesa. Una tassa de cafè damunt de la nostra taula, antics vidres entelats i mans fredes de nuesa, melangia d'un present dins l'aroma d'un cafè.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
No paguis la novetada per casar-te una vegada. Escolta Temps de Bodes, cada dilluns a 4:45 de la tarda a Ràdio Estel, amb el patrocini de la casa de vestits de núvia Jesús Peiró.
Ràdio Estel, al bulevard de la cançó francesa, amb Enric Cosí.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
Douce France, Dolça França, és una cançó de Charles Trenet de l'any 1947. Un elogi, podríem dir, a França, una França idealitzada. Segons aquesta cançó, on hi havia un ordre, on els nens anaven i venien feliçment de les escoles, perquè a totes les cases hi havia pau i sants aliments, i tot el país estava encantat d'haver-se conegut. Una declaració d'amor pel seu país, en la joia i en el dolor, diu també a la cançó Charles Trenet. I és que a l'any 1947 els francesos necessitaven cançons d'amor cap al seu país després d'haver passat pel trauma d'una vergonyant invasió alemanya que els va deixar molt tocats. Però tot i això, França va renéixer amb força i de seguida va tornar a ser un país de referència, el país de les llibertats, el país d'acollida de tots els exiliats del món, el país de les grans marques, dels grans vins, dels grans cuiners, dels grans modistos, dels intel·lectuals més citats, de les actrius més sexis, dels actors més guapos i fins i tot dels cantants més iaiers. Però de tot això ja en comença a fer molt de temps. I el temps tot ho canvia i els tòpics van desapareixent o canviant de formes. I de la mateixa manera que el nostre país en els darrers 40 anys ja ha fet un canvi radical, a França, potser no tan radicalment, però les coses també han canviat, i molt. Però què en sabem nosaltres ara dels francesos i de França? Hi ha molta gent que per raons culturals, de treball, de família, o perquè hi va sovint a fer el turista, en sap coses. Però hi ha també molta gent que en saben més aviat poca cosa, bé per manca d'interès, bé per falta d'oportunitats, o bé perquè tot i sent veïns hi vivim en general d'esquena. Doncs bé, tant si sou dels que en sabeu com si sou dels que en sabeu poca cosa, avui aquí al Boulevard de la Cançó Francesa de Ràdio Estel parlarem d'un llibre que us pot interessar perquè explica i reflexiona sobre moltes coses de França i dels francesos. És un llibre que s'ha publicat no fa gaire i que es titula Gràcies, Francia. És de l'editorial Plataforma Actual i l'ha escrit Jordi Ferrarons, que el tenim aquí al costat. Ens ha vingut a visitar, ha tingut l'amabilitat de venir-nos a veure. Bona nit, Jordi.
Què tal? Bona nit.
Aquí, en aquest programa, de fet, a França, ja ho fem, això de donar-los les gràcies cada diumenge, perquè, de fet, sentint les seves cançons i reconeixent i valorant les seves cançons i emocionant-nos amb les seves cançons, no deixa de ser una manera de donar gràcies als francesos. Però, segons el títol del teu llibre, sembla que hi hagi més raons per donar gràcies als francesos o gràcies a França, no només per les cançons, sinó per altres coses.
Sí, vaja, en fi, almenys jo estic convençut que hi ha múltiples raons per donar-los les gràcies. El títol és una mica provocador, també, perquè anem molt a contracorrent. En realitat, no està tan adreçat als ciutadans de Catalunya com als ciutadans de tot l'Estat, no? Espanya, des de fa molts anys, viu molt d'esquenes a França, ignorant absolutament que la seva existència, llançant-se en braços de l'imaginari col·lectiu i universal anglosaxó, I una mica menys tenint uns veïns que consideren com prepotents, irritants, suficients, etc. No? Jo penso que hi ha moltíssimes coses, no sabria per on començar. Sí que és cert que si tu fas des de fa molts anys aquest programa a través de la cançó francesa, hi ha una primera cosa la qual diem ens podríem agafar per donar-los les gràcies, que és el fet de la seva tossuderia a l'hora de llançar en un mercat global vestigis de la seva cultura. Cinema, teatre, cançó, evidentment, i naturalment literatura. Són obres culturals que neden moltes vegades a contracorrent, que tenen una personalitat molt pròpia, i que, com per exemple la cançó francesa, doncs, bueno, en fi, és popular una mica allà on vagis. I a més té unes ressonàncies com, diguem-ne, sensuals, sexis i alhora, diguem-ne, de contingut molt punyent.
Jordi Ferrerons, l'autor d'aquest llibre, del que en parlarem avui en aquest programa, va néixer a Barcelona l'any 1960, és productor audiovisual i periodista, llicenciats en Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la Vínia Audiovisual. A TV3 ha sigut director del canal 324, subdirector d'informatius, cap de programes de documentals, director del programa en directe, corresponsal durant 6 anys a París, del 1995 al 2001, cap d'internacional i redactor, reporter i enviat especial en l'àmbit de la informació internacional. A més, també ha dirigit i presentat diversos programes d'actualitat en clau d'humor i durant 2 anys fou presentador del Telenotícies del cap de setmana a TV3. Entre l'any 2005 i 2007, vull dir, va ser cap de redacció de la cadena 4 i de CNN Plus i responsable dels continguts de CNN Plus. Productor executiu del Sol de la Nit, de Lola Gomà. Això era una
Lala Gomà, sí.
Lala Gomà, això era una pel·lícula?
No, va ser una sèrie documental.
Un documental. Que va ser
Una sèrie documental.
Una sèrie documental, sí, que sí. Va ser Premi Ciutat de Barcelona. També director executiu de Crònica d'una mirada, de Manuel Barrios, també Premi
també una
Ciutat
sèrie
de Barcelona.
Sí.
Eren sèries documentals, I Premi Nacional de Cinematografia. Bé, o sigui que ara et dediques més aviat al món audiovisual.
Absolutament, sí, sí.
Però bé, el que ens interessa de tu avui és sobretot els teus anys de corresponsal a TV3 a París, que és, de fet, el que t'ha donat material per fer aquest llibre, Gràcies, França. Un llibre que l'has dividit, per explicar-nos una mica com són els francesos, l'has dividit com ja ho havia fet un escriptor fa molt temps, sembla que era
Lluís Carandell. Lluís Carandell.
Fernando Díaz Plaja. Havia fet Los franceses i Los siete pecados capitales.
I altres països, també.
Sí. I altres països. Va fer Itàlia
fins i tot Espanya.
Espanya i Los siete pecados capitales. Tu has agafat una mica aquesta fórmula, perquè és una manera de veure des de tots els punts de vista com és un país o com són aquesta gent. I comences amb l'orgull. L'orgull amb la identitat, i ens parles de la identitat dels francesos, que sembla ser que estan dubten de la seva identitat, o cosa que no havien dubtat mai, i ara per primera vegada comencen a tenir dubtes.
Els han caigut per terra unes quantes certeses que tenien, i per tant és un moment de dubtar. I França es va aixecar de les seves cendres en l'època en què Charles Trenet va llançar aquesta cançó meravellosa d'Ouce France, a l'any 47, a finals de la Segona Guerra Mundial. Es va aixecar de les seves cendres convençuda de que havia guanyat la guerra, de que això de que els van envair va ser un accident de la història, que ells van resistir heroicament, com si fossin una mica Astèrix, aquest personatge que apareixeria uns anys després i que no per casualitat va tenir tant d'èxit, no només a França, sinó també universalment. Aixecant-se una mica per damunt de la seva estatura real, proclamant que ells eren l'hòstia, perdó.
I això s'ho van creure?
Això s'ho van creure, i no només s'ho van creure, sinó van saber projectar-ho a l'exterior.
Ens ho van fer creure, també.
A tothom, sí, sí. És a dir, que França és una potència. Realment, el potencial de França és molt gran, però jo estic convençut que no és tan gran com els mateixos francesos estan intentant projectar a l'exterior. Però això és un mèrit enorme. és un mèrit enorme. És a dir, si alguna cosa caracteritza els francesos és aquesta capacitat de, per vendre's.
O sigui, són bons vendre, comercials.
Vendre's ells mateixos i vendre els seus productes. Productes, efectivament. Sí, sí. I en aquests moments, sí, és veritat. És a dir, quan el món s'ha globalitzat, quan s'estan patint molt les conseqüències demogràfiques, socials i econòmiques i culturals del fet, el passat colonial de França, quan els cau el vel dels ulls, convençuts com estaven, de que França no és només el país que ensenya al món com s'integra, sinó com s'assimila, com França és una fàbrica de fabricar francesos. Això és evident que en aquests moments no és així, perquè les proporcions del problema són tan grans que ni el millor estómac no ho pot digerir. Doncs en aquells moments França dubta de si mateixa, no sap ben bé què és. Per tant, necessita cançons com la de Charles Trenet, que acabem de sentir ara, però tampoc se les pot acabar de creure.
Perquè el fet de que no va haver-hi una resistència francesa tan important com ens han fet creure que va haver-hi, sinó que va haver-hi col·laboració internacional en aquesta resistència francesa contra els alemanys, on hi havia espanyols, molts espanyols, i també gent de l'Europa de l'Est i de tota Europa. El fet de que van col·laborar d'una manera vergonyant amb la persecució de jueus, tot això que ens havien fet creure que no, realment ara en són conscients o encara ho amaguen una mica? Han fet acte de contrició, per dir-ho d'una manera...
Jo diria que acte de contrició global a nivell de tota la societat, jo diria que no. Encara perduren uns quants mites sobre el seu comportament durant la Segona Guerra Mundial. És cert que hi va haver comportaments heroics, hi havia resistència realment heroica, dura i ferotge, tossuda, negant-se a acceptar el fet de que hi havia una potència estrangera de sentit feixista, a més, que els havia envaït. Això va existir, és indubtable, però la proporció de la població que va fer això, i a més, molt inferior del que després, diguéssim, l'imaginari col·lectiu francès, diguem, s'ha cregut a si mateixa i ha projectat després cap a l'exterior, no? Jo crec que no ho han assimilat. Sí que és cert que des del mitjan dels anys 90, cada cop més historiadors, més professors universitaris, més directors de cinema, guionistes, etcètera, han publicat obres, han dirigit pel·lícules, han publicat estudis, reportatges periodístics, posant en evidència el fet que hi ha molts comportaments realment vergonyosos. Hi ha un fet que és indubtable, que és que una gran part de la població francesa, i en qualsevol cas les autoritats que estaven posades en allà, en part pels alemanys, però també amb un cert consens per part de la població francesa, van col·laborar de forma molt estreta amb l'extermini dels jueus. Això és indubtable. Quina manera de donar gràcies a França estem tenint de moment,
sí,
eh?
Ara sembla que els critiquem, però veiem-ne la part positiva d'això. La part positiva és que acaba... surten d'una guerra que els han envaït, que han tingut comportaments dubtosos, però tot i això aconsegueixen fer renéixer el país i exportar intel·lectuals, exportar grans marques. De fet, aquí, a la meva generació, ens miràvem França com si fos el paradís, el paradigma de les llibertats, el paradigma de la imatge més moderna que nosaltres desitjàvem que hi hagués al nostre país. És a dir, el cinema, ens miràvem el cinema francès, ens miràvem fins i tot les cançons, tot i que després van venir els anglosaxons i això ho van arrasar, diguem-ne, però miràvem molt cap a França. No sé si Catalunya i Espanya era diferent, però jo crec que també a bona part d'Espanya, doncs també, no?
Jo, des del meu punt de vista d'un nen nascut a Barcelona, mirava França amb fascinació de sempre, potser perquè també és una mica raro, però sí, per mi era el referent de l'estranger, era el que era diferent, i a mi sempre m'ha tret les coses diferents, i per tant aquesta fascinació per França la vaig tenir, no per França en si mateixa inicialment, després sí, ja me'n vaig anar ambiciant, diguéssim, sinó pel fet de que era l'estranger. I per tant, geogràficament, si tu és de Barcelona, quan mires cap enfora, sense necessitat d'haver d'agafar un avió ni un barco, doncs el que tens és França, no? El fet de parlar una llengua diferent de les dues que senties i feies servir habitualment, el fet de tenir uns referents molt diferents, un esperit que veies amb unes diferències enormes en aquell moment, passaves a l'altra banda, passaves a Perpinyà i la realitat que veies era molt, molt, molt diferent de la grisor que percebies des d'aquesta banda dels Pirineus, no fins i tot sent un nen. Veies biquinis a les platges. Quan jo era molt petit,
ara
això
em va passar. De la luxúria.
No? Dir, primeres... no exactament luxúria, diguem, sí, és un paisatge urbà, no, ja, no, 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 no passem-nos a Mayores, no?
Però era un fet que
sí,
les
sí,
espanyoles
sí,
llavors, anaven amb trajo de bany i les franceses, en canvi, anaven
generalment sí, generalment sí, passava això, no? Aleshores, bueno...
I això ens impressionava, això, eh? Volies que no
veies una cosa diferent. Què passa? Jo també, a l'escola, també estudiava francès. Uns anys més tard, és els meus germans més petits...
Encara vas estudiar francès.
Vaig estudiar francès. Els meus germans més petits van estudiar anglès. I els meus dos germans més petits mai han sabut parlar francès, no? El meu germà, que ve a continuació meu, sí, sí, encara, perquè també va estudiar francès a l'escola. Però això impacta, i impacta molt el fet de que som veïns i que coneixem tan poc d'ells, vull dir que ens conformem amb uns quants estereotips, alguns segurament merescuts, altres molt exagerats i altres absolutament infundats. Però no és la meva opinió, eh?
Tot i que aquesta fascinació per França no era cosa de la nostra, de la meva ni de la teva, sinó que ja els nostres avis ja s'emmirallaven molt en França. Jo sempre dic que Barcelona... El Passeig de Gràcia el que volia ser era el Champs-Élysées parisenc, quan el Josep Pla, als 20 anys, ja se'n va anar a fer de corresponsal a París i té llibres que...
El mateix Gaziel
que va passar la seva joventut i ens van explicar moltes coses de França. O sigui, hi havia molt interès ja des del segle passat per França, no?
Absolutament. És a dir, Barcelona recorda molt més a París que no pas a Madrid.
Exacte.
El creixement urbanístic, el Pla Cerdà deu molt més al baró Haussmann, que va ser, diguem, l'impulsor del creixement urbanístic de París, i, en fi, aquesta obsessió per les línies rectes, la simetria, etc., la racionalitat, que no pas, diguéssim, el creixement d'una banda urbanísticament caòtic i de l'altra excessivament recarregat moltes vegades, ple de palaus, etc., etc., de Madrid, no? Barcelona és una ciutat d'aspecte més republicà que reial, diguéssim, sense que això vulgui dir res a nivell polític, és una cosa més aviat cultural de les influències. Sí, és cert que des de Catalunya s'ha mirat moltíssim més cap al nord que cap al sud-oest, a l'hora de créixer, i això es nota en moltes coses. Lamentablement, en aquests moments, hi ha molt poca gent a Catalunya que estigui en condicions de fer un intercanvi cultural ple amb França, perquè desconeix la llengua francesa.
Bé, estem en el programa d'avui, aquesta nit, parlant amb Jordi Ferrarons, escriptor del llibre que ha sortit recentment, Gràcies, França, un llibre on comenta, on ens explica coses de França que pot interessar, doncs, tant els que ja coneixem una mica França com els que no el coneixen tant, perquè ens dona una sèrie de dades, ens fa una sèrie d'explicacions fruit dels anys que ell va estar visquent a París amb la seva família, perquè era el corresponsal de TV3 a França. Sempre que convido a algú en aquest programa, els hi demano que facin ells una mica la selecció, perquè això és un programa de cançons, i els hi demano que ells facin la selecció. I la primera cançó que m'ha suggerit en Jordi és aquesta que ara sentirem.
De Michel Bocquer et Charles Dumont, Non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non.
Je ne regrette rien. Sempre ja tinc assumit que...
És fàcil.
Que dir-ho en francès, això de je ne regrette rien, és molt difícil i, per tant, ja dic directament je ne regrette rien.
En qualsevol cas, és impossible dir-ho com Edith Piaf.
Sí. I bé, va ser una de les darreres cançons d'Edith Piaf, un dels darrers grans èxits. Sempre expliquem aquí que je ne regrette rien és una cançó de Charles Dumont, que encara viu i encara canta, i de Michel Bocquer, que van com revifar una mica amb les cançons que li van fer els darrers anys de la vida d'Edith Piaf, doncs li van revifar una mica la carrera, perquè Edith Piaf els darrers anys de la seva vida doncs va patir operacions, malalties, molts problemes, i amb aquestes cançons doncs la seva carrera encara va poder tornar a estar a primera línia. I aquesta, Je ne regrette rien, és una de les cançons que recorden, bàsicament, dels anys 60 d'Edith Piaf. Continuem amb Jordi Ferrerons parlant del seu llibre Gràcies, França. Hem començat parlant de l'orgull, dels problemes de la identitat francesa, les seves parts fosques de la Segona Guerra Mundial, i el següent pecat capital que abordes és la ira. Uh-huh. Els francesos, quan s'enfaden, és sobretot a les manifestacions. O quan s'enfaden, fan manifestacions.
Hi ha un cert estereotip amb una petita base de realitat, que és que els francesos sempre estan emprenyats. Qualsevol sempre rondinen. I això és veritat, tenen una tendència a rondinar, a protestar per tot allò que no els agrada.
I aquella frase de on a le droit.
On a le droit.
On a le droit.
És a dir, sí, això, sí. Això en tenim el dret i, per tenim tant, ho fem, no? O ho volem. A mi em sembla admirable el fet de que no et callis les coses que no t'agraden. És una cosa que crec que aquí, almenys a Catalunya, ens falta una mica aquesta franquesa o aquesta, diguéssim, en fi, aquesta voluntat de que les coses facin segons tu creus que s'han de fer, o les coses que has d'obtenir segons tu creus que les has d'obtenir. Sí que és veritat que a vegades exageren. I en qualsevol cas, el que em sembla fonamental és que els francesos tinguin unes certes vàlvules d'escapament per, diguem-ne, tot aquest cabreig acumulat moltes vegades, no? Per tant, és molt freqüent, quotidià, veure manifestacions a França, un moment o altre, manifestacions i vagues. Aquests dies està havent-hi vagues diverses també, que afecten a transport públic, a avions, carreteres, trens, etc., i en general al sector públic. Per què es manifesten tant els francesos? Hi ha un eslògan molt corejat que diu la seule solution est la manifestation, és a dir, l'única solució és la manifestació, que és una xorrada en si mateix, però que ells creuen que demostrant molta força al carrer les coses poden canviar. I la història i els fets demostren que això molt sovint és cert. És a dir, governs que han pujat al poder legitimats per la força de les urnes a partir d'un programa electoral que prometia canviar unes quantes coses. Des del moment en què es posen a canviar aquestes coses, hi ha una part de la població, que segurament no els ha votat, no descartem que hi hagi una part que també l'hagi votat, però bueno, que surten al carrer massivament per protestar contra unes reformes que ells consideren que no són, que no són allò justes o que no els convenen, simplement. Depenent de la força de les manifestacions, és molt possible que el govern de torn doncs retiri aquesta reforma, i així successivament. Això moltes vegades també porta a França, a la societat francesa, l'economia francesa, una certa paràlisi, un cert estancament a partir d'uns quants dogmes immutables que hi ha molts sectors socials, culturals, professionals que es neguen a canviar, i que per aquesta carència, aquesta habilitat i aquest poder que tenen a l'hora de sortir al carrer a protestar i a prendre altres mesures, com per exemple vagues, diguéssim, doncs, doncs les coses no acaben de canviar.
Això vol dir, per una part, que potser hem d'aprendre d'ells a saber defensar els nostres drets?
D'això n'estic convençut.
D'això en podem aprendre molt dels francesos, però per altra banda, això ja ho podríem entroncar amb l'avarícia, en el sentit de que a França paguen molts més impostos que nosaltres. És veritat que paguen més impostos que nosaltres?
Paguen més impostos que nosaltres. També s'ha de dir que els serveis que reben a canvi són molt millors que els que rebem nosaltres.
Sí, jo la visió que tinc de França, jo, per exemple, és que és el país de la subvenció. O sigui, estan molt més subvencionats en molts aspectes que nosaltres.
El sector cultural, especialment.
Però també, per exemple, jo sé que molta gent que està a l'atur, i això pot agafar, ho sé, per la zona de Foix i aquesta zona del sud, que molta gent de Toulouse agafen el tren i se'n van a Andorra a comprar, i van de franc perquè estan subvencionats, perquè estan a l'atur o perquè tenen subvencions per als transports regionals o el que sigui. I sempre la idea que jo tinc és una mica que sí, que és un país molt més subvencionat que el nostre actualment.
Hi ha molta subvenció, més que aquí. És cert que se sustenta, diguéssim, en una pressió fiscal molt gran, i les subvencions van encaminades, sobretot, no només, diguéssim, a facilitar la vida de la gent que està en precari, que no arriba en tots els casos a pal·liar moltes situacions de precarietat. Diguem, les proporcions de l'índex de precarització a França estan creixent, a més, i no hi ha subvencions, diguéssim, que siguin capaços de pal·liar això. Crec que caldria una altra mena de reformes estructurals, però sí especialment cap al sector cultural. Hi ha una figura professional que se'n diu intermitent de l'espectacle. Un intermitent de l'espectacle és un senyor, un actor, per exemple, un actor de doblatge, un actor de teatre, de cinema, de sèries de televisió, pot ser un professional del circ, també, pot no tenir feina sempre, perquè, diguem, una obra de teatre, per exemple, té la seva temporada, i entre obra i obra doncs, hi ha un període en què aquest actor, aquesta actriu, doncs, no troba feina. Aquest actor, aquesta actriu, té drets, ja sé, a percebre una quantitat, perquè el Ministeri de Cultura, que té un pressupost enorme, doncs li paga per mantenir, diguéssim, intactes el seu talent, diguéssim, de manera que no hagi de fer altres activitats que el distreguin de la seva feina fonamental, que és fer teatre, que al capdavall és fer cultura, i al capdavall és construir imatge de França. És a dir, França subvenciona la seva imatge en el món a través de la cultura. Això a mi em sembla formidable.
Això ho tenen molt ben entès, i gràcies a això, per exemple, veiem, si ara mirem les cartelleres de Barcelona, veurem que hi ha pel·lícules americanes, algunes pel·lícules espanyoles, però sempre hi ha pel·lícules franceses.
Molt sovint. És a dir, hi ha moments en què hi ha hagut d'altabaixos, hi ha alts i baixos, diguéssim.
Potser als anys 80 la cosa va baixar.
Alts i baixos. Sí, exacte, però em fa l'efecte que és un bastant bon moment d'un bon cinema francès, una mica lleuger, bastant comercial, lluny de la pretensiositat que durant molts anys va tenir, els anys 60, 70, Nouvelle Vague, etcètera, etcètera, i els seus hereus, que era una mica rotllo, però que era guai anar-lo a veure, perquè hosti, com mol això, i que poc americà que és, i que bé, i que bé. Per això és cinema comercial, que moltes vegades fa pensar, si en tot cas et fa passar una bona estona, està molt ben fet i està sustentat per una indústria cultural una indústria cinematogràfica, perdó, jo diria que per damunt de les possibilitats reals d'un país de 66 milions d'habitants.
I han entès que la seva cultura el genera beneficis.
El genera beneficis, els genera rèdits econòmics, no sé si en la mateixa proporció que després l'Estat desemborsa per subvencionar, però en qualsevol cas allò que els francesos diuen rayonnement, és a dir, projecció exterior, no? Aquesta projecció en l'excel·lència que és tan estimada pels francesos.
En canvi, això té un aspecte, diguem-ne, negatiu o espectacularment negatiu, com ara que actors com el Gerard Depardieu diguin que a França no es pot viure perquè han de pagar massa impostos i es nacionalitzen russos, o altres que no diuen res però posen el seu domicili fiscal a Ginebra.
El cas de Gerard Depardieu és molt evident, perquè es veu molt, no només per la complexitat física del personatge, sinó perquè és un carisma brutal dins i fora de França. Però la immensa majoria dels actors, actrius francesos i els professionals del cinema, el teatre, etc., continuen a França pagant els seus impostos allà. També hi ha algun escriptor que ha marxat fora, algun acadèmic, i empresaris, no diguem. El cas de Gerard Depardieu és que és molt cridaner.
Potser és l'únic que s'ha atrevit a dir-ho d'una manera...
És el més... Sí, a més, és que n'ha fet exhibicionisme, i és que, a més, ha anat a llançar-se als braços de Vladimir Putin, no? Tot plegat fa una mica d'angonieta. Sí.
Bé, i d'aquí ens n'anem a la gula.
Sí.
La gula, els francesos... Jo, la primera vegada que vaig anar a París, em vaig quedar... Jo era bastant jove, era al voltant dels 20 anys, i em vaig quedar molt parat de veure que amics meus de la mateixa edat parlaven del menjar, de com havien fet un plat o com que els havien donat a casa els pares d'un amic i d'això em feien una conversa que a mi m'avorria soberanament perquè no m'interessava gens, però em quedava astorat que gent de la meva edat parlés tant del menjar. Veig que això tu també ho expliques al llibre.
Sí, ara sobta menys perquè aquí és veritat
està més de moda.
Aquí està absolutament de moda. És una de les converses recurrents, no? El menjar, què menges, què deixes de menjar, què et convé, què no et convé, on t'està la millor no sé què que fan a no sé on, i etcètera, etcètera, no? Això a França ha passat sempre. I això a França ha passat sempre perquè el menjar forma part de l'arrel més profunda de la seva cultura. Ja, la cultura profunda aspecte... francesa està molt, molt arrelada a la terra, als productes de la terra.
En aquest aspecte ens hem afrancesat,
I és admirable. El que passa és que amb aquest aspecte que diré ara no tant. És a dir, això els ve perquè tenen un respecte i un amor tremendo a la terra que els dona aquests fruits. L'amor, el mim amb el que la cuiden, la tracten, la consideren i en parlen, és que és admirable. Jo trobo això que és fascinant. És a dir, no només perquè siguin uns tragaldaves, diguéssim, que els agradi molt menjar o que això, que també els agrada molt. És a dir, menjar és un dels plaers de la vida. D'això estem molt lluny una altra vegada de l'imaginari anglosaxó, en què menges per no morir. Els francesos mengen per viure. No sé si viuen per menjar, això en alguns casos sí, però mengen per viure, perquè se senten més vius menjant. I a partir d'aquí, diguem-ne, fan una retroprojecció cap a d'on ve això, i d'aquí que parlin d'aquesta manera sobre el vi, el formatge, el pa, coses que, diguem-ne, que molts metges ens treuen moltes vegades, però què és això? Però les verdures, les hortalisses, la carn, l'aviram, tot, absolutament tot. Aleshores, si vas ets convidat per un francès, no et limitis ni se t'acudeixi dir que una cosa simplement està bona. Hauràs d'argumentar una miqueta per què aquest recorda, associa experiències prèvies que tens relacionada vagament amb aquell menjar. Fes conversa a partir del que tens en el plat i aixecant la vista per compartir plenament amb la mirada, amb les experiències sensorials, amb els teus companys de taula, el que està passant. Per mi és una experiència fascinant, perquè a mi m'agrada molt menjar, i m'agrada també, diguem-ne, l'erudició que es pot desprendre també de l'experiència de compartir un àpat. No?
En canvi, la part misteriosa és que el peix el fan bastant malament.
Jo no m'ho explico.
Perquè és un país que està vorejat de mar, també.
Hi ha excepcions, eh? Si és veritat, el sobrecuinen. Tenen tendència a sobrecuinar-lo, no sempre, eh? Hi ha llocs on pots anar, poquets, hi ha llocs on pots anar, et facin un peix, diguem, al seu punt, a la planxa, sense cap salsa afegida, ni sense coure'l, ni afegir-hi ni mantega, ni vi blanc, ni farina, ni altres punyetes, diguéssim. El peix, per mi, però és un gust personal, com menys el toquis, doncs millor. Ja té un gust amb molta personalitat, el gust de mar, no? En canvi, això ho compensen amb el tema del marisc, i fonamentalment les ostres.
Les ostres, si vols menjar ostres, vés a França. I a cada cantonada, París, a cada cantonada, tens una...
Et poses un tros d'oceà. Per mi, les ostres bones, amb perdó de la Catalunya Nord, que en crien i no sé si ens senten, però per mi les ostres de la Charente, de la Bretanya, són, en fi, per mi no tenen comparació. I al nord de tot, de la península Cotentana, de Saint-Val-la-Hougue, que és Normandia, allà és una cosa impressionant.
I de la gula ja passem a un altre plaer, un altre pecat capital, el gran pecat, que és la luxúria. Uh-huh. França, per els de la meva generació, els de la teva potser, que ets 10 anys més jove...
No estem tan lluny, eh?
Potser no tant, però en tot cas, per la meva generació, de França venien tots els pecats. Venien les pel·lícules més...
Lo verde empieza en los Pirineos, sí, la pel·lícula.
Les pel·lícules més prohibides, els llibres prohibits també, les revistes prohibides, tot això s'havia d'anar a buscar a França.
Les revistes prohibides no eren totes allò marranetes, diguéssim,
no, ara estic parlant des d'un punt de vista de luxúria, no estic parlant des d'un punt de vista polític, que també,
d'acord.
Si volíem saber què opinaven políticament, els que havien d'opinar havíem d'anar a Perpinyà també a buscar els llibres, però de pas tothom aprofitava per comprar alguna, el Louis, que era una revista, una icona d'aquells anys, o veure una pel·lícula, però és que, a més, sabíem que a França hi havia una Brigitte Bardot, que aquí no vam tenir mai, en aquella època, una dona...
Sex símbol d'ultradreta.
D'ultradreta ara, però sí, en aquella època...
Era sex símbol a seca, sí.
Ni ens ho pensàvem, tant, que podria tant, arribar a defensar l'ultradreta. A més, hi havia uns actors també, un Jean-Paul Belmondo, un Alain Delon, que eren uns nois guapos, moderns, donaven una sensació...
Era sobretot una qüestió de comportament, és a dir, com Alain Delon i tal, trobaríem Paul Newman, i en fi, el cinema de Hollywood, molt guapos,
però
Marlon Brando i tal,
de Hollywood, teníem...
els comportaments eren diferents.
Els comportaments eren...
Alguna pel·lícula amb Marlon Brando, potser mereixeria ser
també
francès, no?
Sí.
El que passa és que si és cert que la forma de viure el sexe dels francesos, a nosaltres espanyols d'aquella època ens xocava i ens fascinava, no? Dius, ostres, però com pot ser això, no?
Home, i pel·lícules com Histoire d'Or o com
sí,
Emmanuel...
Sí, però tot el cinema eròtic...
Sí,
evident.
Abilities... Del...
Però més enllà de la producció cultural derivada d'això, editorial, cultural, etcètera, sí que és el comportament quotidià en el dia a dia, no? Els costums en el tema afectiu i sexual... són molt diferents. Ara jo crec que no hi ha tanta diferència, jo crec que fins i tot aquí al sud dels Pirineus en molts casos ens hem passat de frenada, però en allà sí que hi ha aquest gust, diguéssim, per una certa poligàmia o poliàndria, depenent una mica de la perspectiva de gènere, i és una cosa que està fins i tot sobredimensionada en la projecció exterior de França. Jo crec que l'imaginari dominant anglosaxó a nivell global doncs ha atorgat, diguéssim, una pàtina de luxúria a la ciutat francesa molt per damunt del que passa en realitat. És a dir, jo durant 6 anys allà, si és cert que vaig anar amb la meva dona, amb els meus fills, feia una vida familiar, treballava molt i tal, i, en fi, no estava per determinades punyetes. Però sí que veies una mica, diguem, que això doncs, passava. En el llibre explico una anècdota francament divertida d'una onada de vagues a França, monstruoses, que va durar l'hivern de l'any 95 més d'un mes seguit, en què moltes empreses, diguem-ne, per no perdre la producció, van posar hotels, feien dormir en hotels a la gent perquè no podien entrar i sortir de París, perquè no hi havia transport i perquè no es quedessin a casa i seguissin treballant. Bueno, l'epidèmia de materialitzacions d'adulteris que hi va haver durant...
Infidelitats.
Durant aquells dies, infidelitats, va ser tremenda, no? Llavors, els mitjans de comunicació això reproduïen, com diguem, una gràcia més, no?
com el fet de que els presidents tinguin algun amant o
els presidents francesos són com els presidents de qualsevol lloc del món o com un ciutadà de qualsevol lloc del món, diguem, no estàs a reser de comportaments d'aquesta mena ni de cap altra d'altra banda. El que sí és curiós de constatar és com abans de fins a mitjans dels anys 90, respecte als polítics estava reservat a l'esfera de lo estrictament privat. És cert que els francesos han considerat que les coses, diguem-ne, personals són coses personals. La religió és una d'elles. I el sexe és una cosa d'elles. Tu mateix veuràs, tu veuràs què fas. Jo no et jutjaré per això. Tu mateix veuràs si no fas mal a ningú. I això, molts ciutadans francesos que tenien sospites, perquè els mitjans de comunicació eren còmplices de no fer públic aquests afers, diguéssim, sexuals, sentimentals dels seus dirigents, doncs sospitaven, però no els importava a l'hora d'anar a votar, almenys no ho semblava. Va caure el vel a partir de la revelació de que François Mitterrand tenia una doble família, una filla secreta, etc. A partir d'aquí van anar sortint històries. Però, i, ostres, a partir d'aquí...
El senyor Chirac també, déu-n'hi-do.
I abans que ell, el senyor Giscard, que això va sortir, el senyor Mitterrand, per suposat, el senyor Sarkozy i el senyor Hollande. És a dir, només per parlar de presidents. I un potencial president, que és el senyor Strauss-Kahn, encara sort que es va revelar que és un... En fi, no voldria cometre, diguem-ne, d'allò, però un cert maníac sexual, no? Compulsiu.
En tot cas, a França, la infidelitat potser, tot i que també provoca drames, això per descomptat,
és evident,
però potser no està tractada d'una manera tan dramàtica com aquí en el nostre país. En tot cas, en el món de la cançó en parlen, de la infidelitat o de tenir un amant. Josep Brassens en parla en una cançó que es diu Le Coquí, que és el banyut, que explica que ell és un banyut i que de l'únic que es queixa és que els amants de la seva dona a vegades doncs, els hi hagi de fer d'anfitrió, no? Diu que fins aquí podríem arribar, però ho reconeix. En el testament diu que tot el que vol és que el proper amant de la seva dona doncs, tracti bé els gats, que faci el que vulgui,
però sobretot... I que s'ocupi bé d'ella.
I que s'ocupi d'ella i que tracti bé els gats. Això, si no, això no li perdonarà.
Efectivament.
I Jacques Brel, a la chanson de Vis-a-Main, que és l'altra cançó que ens ha suggerit en Jordi Ferrarons pel programa d'avui, doncs a la cançó dels vells amants també en parla, dels amants.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux. et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre.
Jacques Brel, la cançó dels vells amants, una de tantes fantàstiques cançons que ens va deixar Jacques Brel, un belga, francòfon, tot i que de procedència flamenca, que va fer potser de les millors cançons franceses que hi ha a la història de la cançó francesa. I justament, parlant de la, de les infidelitats i de la d'aquesta cosa assumida que és la figura de l'amant, doncs ell, en aquesta cançó, quan fa repàs de la relació amb la seva parella de tota la vida, doncs li diu, ens vam barallar moltes vegades i entre aquestes baralles segur que tu doncs vas tenir els teus amants, cosa normal, perquè
cal dar alegria al cuerpo.
Cal donar alegria
al cuerpo.
I això ho diu com una cosa ben natural. Hem estat parlant tot el programa del llibre Gràcies, Francia, que Jordi Ferrarons ha escrit arran dels seus anys que va ser corresponsal de TV3 a París. Un llibre que d'una manera molt fàcil, d'una manera molt amena i molt ràpida ens apropa a França, ens fa entendre moltes coses dels francesos, remarca, tot i la part obscura que tenen, doncs remarca coses que hem d'aprendre, que crec que podem aprendre molt, i potser és una llàstima que s'hagi perdut aquesta influència francòfona en el nostre país a favor de la influència anglosaxona des d'un punt de vista cultural.
Jo estic plenament convençut d'això que dius.
Sí, ens falta
més cultura francesa. És una opinió, diguéssim, que no fa la unanimitat, però jo penso que fa falta, com a mínim per relativitzar, diguem-ne, influències massa homogènies i diguem, en fi, que tenen el monopoli de l'imaginari, no?, en tots els terrenys.
I a més a més,
la llengua francesa, a més a més, a mi em fa l'efecte que es presta al diàleg, a la conversa, a la disputa, evidentment, però a la reflexió també. Jo crec que és una llengua plena de matisos, molts més matisos que moltes altres, i que permet desenvolupar raonaments. En qualsevol cas, molts mètodes, moltes escoles filosòfiques derivades d'escoles franceses, diguéssim, sí que plantegen la forma de raonar com la forma d'arribar a no tenir certeses fins molt més enllà de les primeres informacions que reps. Jo crec que en aquests moments estem massa apressats, anem tots amb massa pressa, massa velocitat a l'hora de prendre decisions, a l'hora d'emetre judicis, i estem poc habituats al matís, a la disputa, al gust per escoltar què diu l'altre i a partir d'aquí intentar elaborar una síntesi.
I a reflexir.
Reflexió.
Que és també una altra de les seves característiques. En tot cas, jo sempre he pensat que, sobretot els catalans, tot i que el llibre està dirigit a Espanya.
Està escrit en castellà i, per tant, sí, va a un públic, diguéssim, de tot l'estat.
Però jo crec que una de les coses que sempre hi ha hagut aquí a Catalunya és que ens hem apropat molt a la cultura francesa per la proximitat geogràfica, però també per la proximitat cultural, o almenys, perquè crec que moltes coses doncs, no són pas tan diferents, en el fons.
Jo estic convençut d'això. El que passa és que tinc dubtes de que en aquests moments això sigui així. És a dir, no que no siguem tan diferents, que jo crec que no ho som gaire, sinó el fet de que ens prenguem França com un referent que tenim molt a la vora i que potser podrem aprendre moltes coses. Insisteixo, la barrera de la llengua és molt més alta que la cordillera pirenaenca que ens separa.
Al final del llibre, un cop deixats els pecats capitals, fas una reflexió sobre una sèrie de coses, dius mi Francia en 100 palabras.
Exactament.
I com que no tenim temps, no et puc preguntar moltes coses que voldria preguntar, però en tot cas, tu dius en el llibre que has sopat sovint amb Manuel Valls.
Esmorzat. Més aviat esmorzat. He dinat i esmorzat.
Que és el primer ministre...
L'actual primer ministre,
primer ministre francès. Suposo que hi parlaves en català, amb el Manuel Valls.
Sempre. Sí, a no ser que hi hagués alguna altra, una tercera persona, diguéssim, o que no era, o que parlava castellà, o que parlés francès.
Manuel Valls, per qui no ho sàpiga, és fill d'un pintor català. Que se'n va anar a París per qüestió de feina. Sí. Uh-huh. La seva mare és suïssa, em sembla.
La mare de Manuel Valls és suïssa.
Però, en canvi,
suïssa de llengua italiana.
Però, en canvi, a casa parlava en català, o sigui que la llengua
vehicular a casa
vehicular
o el català.
Sí, era el català. Sí, sí. I ara és el primer ministre francès.
Francès, exacte. Ell mateix és nascut al barri d'Horta,
ell
de Barcelona.
Ell és del barri d'Horta, exacte. I venien a estiuejar a Horta, a l'estiu venien...
Manuel Valls, els anys que jo era allà, va ser conseller municipal, és a dir, regidor de l'Ajuntament d'Argenteuil, una ciutat molt propera a París. Era un càrrec important dintre del Partit Socialista Francès, de l'ala, diguéssim, entre cometes, més dretana del Partit Socialista, l'hereu, o sigui, deixeble de Michel Rocard. Poc després d'arribar jo, després d'una dissolució de l'Assemblea Nacional catastròfica per part de Jacques Chirac, el socialista general Jospin es converteix en primer ministre i nomena Manuel Valls a conseller de comunicació de l'oficina del primer ministre. El fet de tenir una relació prèvia amb ell va facilitar enormement les coses. Jo tenia un contacte fluid amb ell, molt cordial, i ens veiem sovint doncs, comentant doncs, en fi, temes de l'actualitat francesa. Sí.
I et parlava de la visió que tenia ell del nostre país, de Catalunya, d'Espanya?
Parlàvem més del Barça que no pas de Catalunya, si vols que digui la veritat. És un culer malalt, quasi gairebé tan malalt com jo.
I això els francesos no li tenen en compte, això?
Bueno, hi ha hagut algun petit problema quan ha assistit a un partit del Barça contra el Paris Saint-Germain recentment. No han acabat d'entendre què feia aquest home en el Camp Nou, no? I a més no donant suport a l'equip de la capital del país que ell dirigeix com a primer ministre, no? Ell és un francès molt francès. És a dir, és nascut a Barcelona, parla català perfectament, amb un accent molt curiós, però parla un català molt bo. Però és molt francès i ell és de cultura francesa i cultura política francesa i és un patriota francès en el sentit que els francesos donen la paraula patriota, no és un nacionalista que té un sentit pejoratiu en llengua i en cultura política francesa, però és un patriota. Llavors hi ha una de les coses que no entén Manuel Valls i no accepta, no és que no entengui sinó més a més no accepta, és el fet que Catalunya, una part de Catalunya, manifesti la seva voluntat de ser independent. És una perspectiva que a ell no li agrada i, a més, no acaba d'entendre. França és un país tremendament jacobí, en el que França és la referència i la mesura de gairebé tot. França, perdó, París, és la referència i la mesura de gairebé tot. I, per tant, no entén que en fi, una part d'un estat-nació, França va inventar el concepte d'estat-nació, doncs una estat-nació com Espanya doncs es vulgui separar. Ell no ho admet, això.
Jordi Ferrarons, moltes gràcies per haver vingut. Està sonant Francis Cabrel, que és un dels cantants que em vas dir que...
M'encanta.
Que t'encanta.
M'encanta.
Amb això sí, coincidim.
Hi ha qui el considera molt plasta, però jo considero que té unes lletres precioses temàticament molt variades. A més
doncs no hem tingut temps de sentir aquesta tercera cançó que es va suggerir, però en tot cas t'agraïm que hagis vingut a parlar d'aquest llibre, de Gràcies, França.
Un plaer.
I esperem que puguis tornar alguna altra vegada i puguem parlar una mica més de totes aquestes coses de França, que sempre són interessants de parlar, i més en un programa de cançó francesa, que és el que fem aquí cada diumenge i que tornarem a ser aquí diumenge que ve. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, que us ha parlat Enric Cusí, com sempre, gràcies per la vostra companyia, i això, us deixo amb Francis Cabrel, i fins diumenge que ve.
On doit être hors saison. La mer, quand même, dans ses rouleaux, continue. Son même thème, sa chanson vive.